El búnquer.
...1978... Nova York, als Estats Units d'Amèrica. Bueno, poseu-vos les millors gales, perquè avui picarem molt amunt, eh? Avui parlarem de milionaris.
Ja seria hora.
Sí.
N'estic fart de pobres.
Sí, no, bueno. Mira, estem de sort perquè, a més, al públic hi ha dues noies de Sant Cugat avui.
Sí.
Us portem la biografia d'un membre d'una de les famílies americanes més adinerades.
Qui són?
Els Hilton.
Hombre! Mare de Déu!
Els Hilton, tu.
Aquests no són pas uns morts de gana, ni uns nouvinguts.
No. Han fet fortuna gràcies a un dels seus avantpassats, en Conrad Hilton, un empresari amb mentalitat de tauró que el 1920 va fundar una cadena d'hotels que actualment és present a gairebé tots els països del món.
Molt bé.
La cadena d'hotels Hilton, i per què no dir-ho, els pocs escrúpols a l'hora d'especular en el sector immobiliari que han tingut els seus descendents, han cobert d'or la família. Gràcies als negocis que ell va emprendre, els Hilton tindran la vida solucionada.
És que és la manera més fàcil de ser-te milionari, ja néixer sent-ho.
Néixer-hi.
Ah, que sóc ric, papa!
Doncs llavors ja no ploro, tu.
Ostres, no, ni vaig a col·le.
Clar. Un dels afortunats que mai haurà de fotre brot és en Richard Hilton, el net d'en Conrad. Té 25 anys i encara ha d'arribar el dia en què mogui un dit. A la universitat es passa el dia de gresca, enllitant-se amb totes les noies que pot. Per sort, el 1979 coneix la Katie i posa seny. Es casen aquell mateix any. Un parell d'anys després, la parella es posa a cadellar. Tenen quatre criatures precioses, de les quals n'hi ha una que destaca per sobre de la resta.
Aviam, qui? Digue-ho.
La Paris.
Aquest plor no el fem servir gaire sovint.
No.
Perquè ja és de pija.
És plor de pija.
No em toqui, algú t'haurà de treure allà dins, no?
Clar, almenys hauran de tallar el cordó aquest.
Més val.
Bé, com us deveu imaginar, la Paris creix rodejada de comoditats. Les minyones s'encarreguen de tot i els professors particulars de convertir-la en una noia de profit.
Ho han fet perfecte.
Perfecte. Per tant, la nostra amiga passa una primera etapa de vida molt tranquil·la. A cada mansió de la família hi té algun animaló. A la de Los Angeles hi té cavalls de pura raça. A la casa dels afores de Nova York hi té gossos i gats. I a l'apartament que tenen a sobre un dels hotels més cèntrics de Nova York hi té una peixera amb peixos tropicals i un animal força més exòtic, una serp de metre i mig.
No sé si és la mascota més adequada per una criatura. Una nena petita amb una serp de metre i mig.
Li agradà, la volia, és que la volia tant sí com no, i els pares li van regalar. Bueno, quan va fer 10 anys, pam, la serp.
Una serp. Vols una serp?
La serp per la nena. Això sí, li han regalat amb el compromís que sigui ella qui se'n faci càrrec. La pare s'encarrega de rentar-li la gàbia i d'alimentar-la.
Si vols tenir un animal, te n'has de fer responsable.
Sí.
Això és el primer que se li diu.
Sigui una serp o sigui un tamagotxi.
Ja està.
Ella és responsable, però també és una mica despistada. I això porta alguns problemes.
Resulta
que un dia, a principis dels anys 90, després que la Paris faci la seva rutina d'alimentar la serp i netejar-li la gàbia, s'oblida de tancar la porteta. I el rèptil se'n va d'excursió per l'hotel. El sarau que s'hi munta és considerable.
Dues coses ha de fer la Paris.
Dues.
Posa-li de menjar i tanca la porta.
Ja està.
I se'n deixa una.
La Paris és una mica badoca i cada cop se li nota més. A cada curs treu pitjors notes, sobretot quan es comença a rodejar de males companyies. Els professors s'han adonat que va pel camí del pedregar i recomanen als pares que la portin a un centre especialitzat per intentar espavilar-la.
Va, Paris, home, que ets dels Hilton,
sisplau,
de tota la vida.
Sisplau, home. Després d'uns quants cursos fallits, els pares decideixen apuntar la Paris a un dels internats més estrictes dels Estats Units, el Provo Canyon de Utah.
Oh, Utah. Quan t'envien a Utah, Estats Units,
sí,
que recordem que són dos mormons allà,
és veritat,
i estan com regaderes.
Sí, senyor.
És que l'has liat molt, eh?
L'has liat. El Provo, de, el Provo Canyon és un centre per joves conflictius, ah, no? La Paris necessita que la lliguin curt i creuen que aquell és el lloc ideal per fer-ho.
Bueno, la canalla s'ha de collar.
Sí, home, sí. Sí,
és no que... dic d'enviar-los a Utah, ja però...
parlant, és una nena que ha deixat marxar una serp per un hotel, eh? La nena se l'ha de collar una mica.
Una mica, sí.
El centre on tanquen a la nostra amiga té un nivell d'èxit molt alt. Els alumnes que hi estudien milloren el rendiment acadèmic, però per arribar als objectius marcats s'utilitzen mètodes força discutibles.
Aviam, aviam, aviam.
Per començar,
sí, digue'm.
Estan completament aïllats de la família.
Bueno.
Mentre duri el curs, no hi haurà cap mena de visites familiars. L'únic contacte que tindrà amb la família serà una trucada telefònica setmanal que, a més, s'ha de fer en presència d'un vigilant.
Què dius?
Els càstigs físics són molt durs, però no es poden comparar amb els que es produeixen si els alumnes no fan cas als professors. Les faltes de respecte es paguen amb una estada a les cel·les d'aïllament.
Ostres, nano, però tu, ara... Oh, perdona, no en sabia pas tot això de la Paris, eh?
Noi, mira, la Paris passa més d'un cap de setmana tancada en una habitació fosca, tota sola.
Però, escolti, ens estem passant, poder?
No sé si es permetria això a Catalunya.
A Catalunya? No,
no sé, el Departament d'Educació, què diria.
No ho sé...
Doncs si això t'ha semblat gros, espera't que falta el pitjor. La Paris encara pateix càstigs més severs. Quan un alumne té un mal comportament, és obligat a despullar-se davant dels companys i passejar davant d'ells. I sempre es porten malament les mateixes, eh? Ja, ja. Sí. Molt
que
bé, curiós. Professor. Ja,
que
sí.
Que curiós, eh?
Sí, sí.
Aquest professor.
Sí, sí.
Vaja, vaja,
sí.
Vaja. En Christian.
En Christian, sí.
Sí. Sempre es fa despullar la Paris.
Paris, t'has portat malament.
Però si sigui aquí que només està mirant per la finestra.
Despulla't.
Despulla't. Hòstia, no.
Escolti.
Però Christian. Això és un internat o una pel·li porno?
Noi, mira. Això ho ha denunciat la Paris. Amb els anys és una de les cares visibles d'un moviment que denuncia les pràctiques del centre.
Que carai.
Ella i molts altres alumnes asseguren haver patit aquesta mena de tracte per part dels vigilants de Provo Canyon. De fet, la Paris també ha explicat que als 15 anys, mentre estava al centre, un dels vigilants que la tancava a la cel·la d'aïllament va abusar d'ella.
A veure un moment. A veure un moment. Jo he agafat el guió, he vist Paris Hilton i he pensat, sí, avui ens encardarem d'aquesta. I això és un drama.
És un drama, de moment, sí.
Això és un drama és i un... això s'ha de denunciar.
Sí, 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 sí. Bueno, ella ja va denunciar-ho.
No,
ella
no, no. Ara nosaltres, des del búnquer, crec que hem de posicionar-nos a favor de Paris Hilton.
Sempre.
No, com a qualsevol persona que ha patit abusos,
sí,
però no m'esperava haver de defensar a Paris Hilton,
mira,
a la ràdio pública catalana.
De moment sí, perquè la joventut de la Paris Hilton és molt més dura del que us pensàveu. Ho passa tan malament que gairebé perd la puresa i la brillantor de la seva mirada. Però per sort,
no, no, això no,
tranquils, el mal son acaba quan fa 17 anys i abandona el centre.
Vinga, Paris! Vinga, Paris! 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 Paris!
La nostra amiga se'n torna a casa amb ganes de menjar-se el món. És una noia bonica que fa anar els nois de corcoll. La bellesa, la figura i el pedigrí del seu cognom la fan ser el centre de totes les mirades.
Mira, mira, José, la Paris, que guapa, que rica.
La Paris es passeja pels llocs més glamurosos de la ciutat, trencant cors. Té una llista de conquestes molt llarga i el seu historial amorós la col·loca a les revistes de premsa rosa més populars del món.
Aquí, Paris, aquí, para Lola.
Sense saber gaire per què, la Paris s'acaba convertint en una celebritat. Ningú sap exactament d'on ha sortit, però d'un dia per l'altre és a la premsa, a la tele i a les passarel·les de mig món. Oi que heu sentit a dir que la fama crida la fama?
Sempre s'ha dit.
Doncs és el que li passa. Com que és famosa, tothom li busca un lloc entre els seus projectes i això la fa encara més famosa del que era. És un peix que es menja la cua.
Acabarà tinguent un programa trescat, ja.
Mira,
veuràs. Epic podria... Nails 3.
Mira, per Paris Hilton.
Amb Paris Hilton.
La fama la fa rodar algunes pel·lícules de poca volada i també fa de model de moda. Un dels seus veladors és un magnat que segur que coneixeu.
Aviam, qui
un
és?
Un tal,
qui és?
Donald Trump.
Aquest sempre el volem a favor.
Sí, home, és que si el tens en contra ets mort. Ell la contracta com a model per la seva agència i li acaba trobant un programa propi. Es tracta d'un reality show que té com a argument el seu dia a dia. Sense més ni més, és el dia a dia de Paris Hilton.
Ara n'hi ha un munt de programes d'aquests.
Sí.
El dia a dia de les germanes Pombo.
No sé,
no saps qui són les germanes Pombo, Peyu?
No.
Això sí que m'estranya.
No sé qui són, no. I en aquest punt de la història es produeix un dels moments més durs de la vida de la Paris. Resulta que poc abans que s'estreni el programa, el reality show aquest que us explicàvem,
sí,
del
passa,
seu dia a dia,
què passa?
Una de les seves exparelles decideix vendre una cinta de vídeo on la Paris hi té un paper molt destacat.
Què passa? És el vídeo del ball de graduació, que anava vestida com, una pepa.
És un altre tipus de ball. És un vídeo més explícit, Jair.
Què vols dir?
És un vídeo sexual on hi apareixen ell i la Paris.
Molt malament. Molt malament i és delicte, més sí. A més, això, eh?
El vídeo acaba en mans d'una productora de cinema per adults que el posa en distribució. La poca gent que encara no coneixia la Paris la coneix en aquest moment perquè el vídeo es converteix en un fenomen. De fet, l'any 2004 esdevé la cinta de vídeo més llogada de l'any.
Jo ja sé que no has vist moltes pel·lis. Aquesta l'has vista?
No, no l'he vist. No l'he vist, no l'he vist, no l'he vist. L'apunto.
I donava per... llogar-la, el videoclub, és que això ho hem viscut,
clar,
eh?
Clar, clar,
és tan gros, això.
La Paris ha patit un cop molt baix, però la nostra amiga no es vol deixar enfonsar. L'estrena de la seva sèrie fa que la Paris recuperi l'alegria.
Va, Paris!
Vamos,
va,
Paris! Cada producte que porta a la cara de la Paris rebenta audiòmetres. Fins i tot les pel·lícules que protagonitza esdevenen un èxit de taquilla.
Va, digues noms, que vull veure si hi ha alguna de...
No, no hauràs vist cap, Jair.
Sí, doncs crec que sí.
Té moltes coses bones, però el talent no seria precisament una d'elles. És una actriu lamentable i les pel·lícules en les que participa són dolentes a matar.
Ni que sigui una, sí que no hauríem de dir una.
De veritat, és que no cal. Bueno, diem-vos que la Paris ha guanyat 7 cops el premi a la pitjor actriu del món. Jo crec que n'hi ha prou per intuir una mica la magnitud de la tragèdia.
Set
vegades.
Set premis, eh? El... Ja ha guanyat més premis que nosaltres, no
sí,
ens encarvem,
sí,
eh?
Sí, això sí, però clar, a la pitjor actriu, eh? De debò us recomanem que dediqueu una tarda a llegir les ressenyes a les seves interpretacions perquè n'hi ha per sucar i pa. El més curiós, tot i la pèssima qualitat de les pel·lícules en què participa, és que els films resulten ser tot un èxit. Tenim la gent que tenim al món, també.
Sí,
eh?
Sí, sí, el món és així.
La nostra amiga es converteix en una espècie d'antiheroïna. Tothom es riu d'ella, però tothom li ofereix feina.
És ben curiós, això.
De fet, dels 20 als 35 anys no fa més que aparèixer a la pantalla gran. També té temps de publicar uns quants llibres que sempre tenen la mateixa temàtica. Ella i la seva pròpia vida.
Bueno, és que si domines un tema...
Ah, sí. Sí, sí, vostè de què sap? Jo de mi? Jo sé de mi.
Jo sé de mi, jo explicaré les meves merdes i ja està.
Ni cal que us digui que els llibres també acaben sent bestsellers. La cosa no acaba aquí, eh? A partir del 2010, la nostra protagonista es comença a presentar a si mateixa com a emprenedora inquieta. Ara sí, ara ja ha fet el tom, ara, eh? Ara
cuidado,
sí que ja...
cuidado, cuidado. Aquesta mena de gent... Cuidado!
De veritat.
La gent, hi ha gent que de cop i volta es troben ells mateixos...
Els influencers aquests.
Bueno, sí, dic que... sí, de què vols parlar?
Bueno, de...
No, no, digues, digues.
No, de què puc parlar, us voler dir.
No, sí.
Aquests influencers o les influencers o influencers,
sí,
que es van ensenyant el cul i per això tenen 4 milions de seguidors a Instagram,
sí,
i llavors munta voy a hacer mi tienda online de ropa.
És curiós, perquè fa una estona no duia roba, però ara,
exacte,
té una botiga.
Emprendedora de què? És un normal. Emprendedora. Ah, sí, home,
no,
amb 4
sí.
milions de seguidors a Instagram, però jo,
clar,
també emprendo, sí.
No, emprendo
un viatge a...
Jo sóc molt més fan d'aquesta gent que es troba ella mateixa. Ah. Ara últimament estic seguint les aventures del fill d'en Cito Pons.
Ah, sí?
Va descalç.
Va descalç?
Això s'ha d'ho dir ja. Va descalç.
Però a què es dedica?
Va voltar pel món.
Volta.
Però volta de veritat.
Descalç, però.
Volta descalç.
Sí. I ho penja a l'Instagram.
No sé on ho penja, però jo ja me l'he trobat. Últimament el veig molt, el fill d'en Cito Pons. Eh?
Vale.
Volta. Més que el seu pare.
Sí.
I mira que el seu pare
sí que ha voltat. Hòstia, sí, i ràpid.
Oh, quin fenomen, un
Cito.
Sí. Abraçada a tots dos.
A tots dos. Sí. Vinga, va.
Què més fa la... Què més fa? A part de ser emprenedora inquieta, què més fa la Paris?
Doncs va a diverses coses. Depèn de com se desperta. Depèn per quan li agafa un rampell per ser disjockey, també.
Ah!
I es fa disjockey, eh?
Això ho fa molta gent, eh?
Sí, són els mateixos. Els que ja... Són ells. De fet, durant força temps té una sessió setmanal pròpia en una de les discoteques més famoses d'Eivissa. I també hi fa actuacions privades.
Aviam.
Si la voleu contractar, sí, heu de tenir reservats un parell de milions de dòlars, que és el que cobra per aquesta mena d'actes.
Home, però Peyu, però quan facis 40 anys podríem agafar la Paris Hilton per fer de DJ.
Home, estaria bé, eh?
Si no, hem de pensar en la música.
Vine a la festa d'en Peyu dels 40 anys.
Ah, que la fem oberta!
No!
Pensava que seria petit comitè.
Tu t'enviaria la invitació.
Ah, val. Val. Sí. I ven a la festa
en castellà.
Madrid personalitzada.
No, 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 no. Ven a la fiesta de Peyu, celebra su 40 aniversario. DJ Paris Hilton.
DJ Paris Hilton i Pica Pica ja amb productes d'Osona.
Exacte. Dress code despullat. La feina de DJ li acaba quedant curta, de manera que decideix fer un pas més i treure un disc propi. Ostres. Us ve de gust que escoltem algun fragment?
Si us plau.
Eh?
Si us plau.
Endavant amb la música. Molt bé. Bueno, ja us podeu imaginar.
No m'esperava aquest rotllo reggae.
Mira, li agrada això.
Ostres.
Una gran quantitat de postproducció té la cançoneta,
mica,
evidentment.
Sí.
I la cosa no acaba aquí. La Paris també ven un perfum propi, com en Bustamante.
Perdona, però abans em poso la colònia de la Paris que la d'en Bustamante.
Bustamante el vaig sentir quan l'entrevistava a l'Ostrell al Col·lapse, que crec que va dir que venia una ampolla de colònia cada mitja hora.
Sí, 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 sí. Sí, és això,
És una bestiesa,
És que jo no sé quina olor fa la colònia d'en Bustamante, però tinc molta curiositat ara.
Sí.
I per de saber qui la porta.
Ah.
Perquè home, crec que pots... Defineix una persona, eh?
Home, i tant que la defineix. Sí, 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 sí. Llàstima que ja han passat les festes, si no l'hagués demanat pel tio.
En té vàries. Hi ha Bustamante Sport.
Ja buscaré.
Bustamante Muy Mío.
Muy Mío?
La, home, la tenen a supermercats, que no diuen el nom, però la tenen allà ben exposada.
La buscaré, la buscaré, la buscaré. També fa roba que dissenya ella mateixa. I, bueno, ella sí. I posa de moda la raça del seu gos preferit, el chihuahua.
Ai, sí, que anàvem amb aquests chihuahuas llardosos.
Sí, sí, sí. La qual cosa fa que la cotització d'aquests quissos es multipliqui. I obre uns quants restaurants, també, i unes quantes discoteques.
Home, no és pas gandula, aquesta
nena. No, és emprenedora, ja ho he dit. És emprenedora. El més meritori de la Paris és que, en comptes de fer el que molts haurien fet, és a dir, res...
Sí.
No, sí. Sempre ha treballat com una boja. Li agrada fer coses, siguin amb més o menys nivell, però sempre li acaben funcionant.
És que ens hem començat a cardar la Paris Hilton, però en Froilán, que partia més o menys
del
mateix puesto,
sí.
No ha fet més que tocar els nassos.
Sí,
eh?
Senyor. No, tant, no l'he vist fent una colònia.
No l'he vist...
aquesta sí que te la compro, eh? La colònia de Froilán. Muy mío. Una pudor de Valentine's.
És Valentine's. És Valentine's.
Bé, a dia d'avui, que a mi dels 44 anys viu un dels moments més plàcids de la seva vida, la Paris. S'ha casat i ha tingut un parell de fills, amb qui viu en una de les mansions més espectaculars de Beverly Hills.
Molt bé, Paris.
Tot això ho fa mentre espera que li caigui al damunt l'herència dels seus pares, que consta de... Ai, m'he marejat.
A veure, a veure, a veure.
M'he marejat.
A veure, a veure.
3.000... Depèn del que vingui a darrere.
És igual, és molt, mentre no siguin pessetes, tot em semblarà molt.
3.000 hotels arreu del món i un incalculable valor econòmic. 3.000 hotels.
3.000 hotels. Tu saps...
És que
el gestor que porta això.
És que un esquirol pot travessar el món saltant d'un hotel a l'altre.
Sí. 3.000 hotels,
és molt, eh?
Ara he de fer les paneres per Nadal.
Hòstia de Déu. Hòstia de Déu.
De Déu.
La Paris Hilton, la voleu veure, eh?
Si us plau.
Doncs aquí la teniu, guaita-la, Paris Hilton. Oh. Guapassa, eh?
Paris Hilton. Ja sé el que esteu pensant. Sí, és veritat que té cara de gilipolles.
Sí.
Però
fa olor de net. Des d'aquí?
Sí.
Se la veu neta.
És veritat, no te n'imagines pas mai bruta la Paris Hilton.
No.
És sempre neta, sempre elegant. Paris Hilton és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Seven faded flowers of yellow and green. Ten...
Avui tenim amb nosaltres una dona que segur que coneixeu perquè ens ha acompanyat durant molts anys amb les seves cançons. La nostra convidada ha col·laborat amb persones com Lluís Llach, Montserrat Caballé, Marc Parrot o Jaume Sisa, entre d'altres. I alerta perquè, a part d'actuar a Catalunya, també ha anat de gira per la resta d'Europa, l'Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, a Rússia i al nord d'Àfrica.
Déu-n'hi-do.
Sempre comentem que les persones més famoses són o les que han presentat les campanades de TV3, o les que tenen un caganer amb la seva cara.
Sí, senyora.
Però clar, mai arribem a pensar que potser una persona que ve aquí té una creu de Sant Jordi. Clar, la nostra convidada la té des de fa uns quants anys. No sé si el 87 o el 88 la vas...
Ni idea.
No ho saps, eh?
Què preguntes ara?
No, home, això dels anys és molt complicat.
És que amb l'any 24, no?
Sí.
Ah, doncs això ja ho sabeu.
Sí. Amb que encertis aquest, ja està.
Aquest ja està aquí.
De fet, estem al 25, ara que ho penso. Sí, que som 13 de gener.
És veritat, és veritat.
És que encara tenim aquestes garnaldes.
Anem
amb tot.
Bueno, perquè la decoració de Nadal no es treu fins la Candelera. Ja la traurem, eh? Sí o no, Marina?
La Candelera, que és molt maco el nom, eh?
Veus? Sí, a mi
també. I saps què significa?
No, aviam.
Jo tampoc. Però que és bonic el nom, eh?
És preciós.
I ja que és abocador, eh?
És abocador, Marina.
Doncs aprenem que hi ha coses que no sabem. I només amb el nom ens aboca un munt de coses.
És veritat.
A vegades és més la sensació que la realitat del que significa allò.
Sí, senyora.
No sé si s'entén això.
Sí, no, s'entén perfectament, però...
S'entén.
No ho feu en un examen, ara, a la universitat.
No.
Dir-li al profe, no, jo no ho sé, però m'aboca una sensació de pau. No.
Bé, d'ella en sabem que des de ben petita trepitjava raïm, cosa que a vegades feia que perdés una mica el cap, perquè ella...
Sí.
Que sí.
Com ho saps, això?
Perquè t'he buscat molt, Marina.
Doncs sí, el trepitjar el raïm... Perquè eren jo els meus germans i els nens petits en el camp fan molt de servei. No sé si s'entén.
Sí.
O sigui, són molt útils. Doncs allà, doncs, agafar i posar amb colló que sé, els pebrots, les vergínies, tot això, doncs, els nens ho fèiem molt ràpid i anàvem i tal. Molt útils.
Sí, però
llavors, jo vinc de camp.
I et pujava una mica l'alcohol.
Però, sí.
Clar.
Llavors, en aquell moment hi havia, per els raïms, ara tot ha canviat. I és insòlid, perquè no es veu el procés.
Clar.
Però llavors sí, anaves a la vinya, ajudaves a esporgar, era molt laboriós.
Sí.
Ara passa una màquina, que jo al·lucino, eh? Passa la màquina, ho esporga tot, però ho fa molt bé també tot.
Ah, això és veritat.
Les branques, tot, o sigui, no sé si hem avançat gaire.
En canvi els nens, eh?
Nosaltres ho fèiem superbé.
Amb els nens només espatllaves el nen.
Clar, ja està.
No, ja està. Una mica d'explotació infantil no fa mal.
No, pa, no.
A veure si... Llavors ens feien trepitjar el raïm,
clar,
perquè hi havia aquelles màniques, unes màquines que es feia a mà i es posava allà, ho recordeu això visualment?
Unes manuelles, sí. Vol dir, eh?
Sí.
Sí, llavors es posava allí, sortia el raïm anava al cup,
clar,
i llavors allà fermentava. Tot això ja ho sabeu,
llavors,
no?
Allà el nen,
i els nens, reien, i les nenes, els nens. No, l'esperit d'alcohol feia que se t'anés una mica al cap.
Oh,
clar.
És curiós, eh?
Sí, no,
el respirar se donava al
cap. A l'escola no ho fem, això. No
feu, és una bona excursió per portar la canalla.
Sí, clar.
Anirem a trepitjar raïm. Vinga, ja veuràs que riureu. Ja veuràs.
Va, a veure si ens explica més coses sobre la seva infància. Rebem un fort aplaudiment a Marina Rossell! Marina! Marina!
Marina! Ai, quina il·lusió, Marina, tenir-te aquí dins el búnquer. Escolta'm.
El búnquer.
El búnquer, sí. Aquí
m'encanta.
Sí?
Que bé.
Sí, ens escoltes? Ens has escoltat?
Sí, clar.
Ai, mira, quina. Encara amb més il·lusió, doncs.
Jo escolto molta ràdio.
Molt bé. Anem a fer una pregunta de la Marina. A veure,
mira,
si la gent...
Sabem moltes coses de la Marina, no només musicals. També sabem que va tenir una relació molt estreta dins i fora dels escenaris amb un cantautor de renom.
Aviam.
Gent de Blanes.
Aviam.
A veure,
aviam.
Pregunta per...
Fan que sí.
Moments de frenesí.
Espera, creuen que ho saben. Anem a fer l'intentona abans de donar opcions.
Va, sí.
Sí?
Què creieu?
Esteu convençuts?
Jugo fort, eh?
Juga fort.
George, vostè aquí?
Mira. Vale. Aquí, que sapigueu... Quines opcions hi havia? Tomeu Penya. Bob Dylan. I després hi ha el que has dit tu. Si vols tirar a la piscina...
La té.
No canviarem.
George Mustaquí.
Vinga, sí? Anem a
la té.
Corejant el nom del seu poble.
És que...
Blanes.
No, és que no...
És que en aquella fila ja n'hi ha pocs de Blanes, eh? I estan
bueno, però estan entregats. Estan entregats.
Estan entregats.
Clar que sí.
Ai, Déu meu.
Que sí. En fi, va, que anem una mica justos de temps. L'ha encertat la... tothom?
No, només els últims.
Només els últims.
Només els de Blanes. Sí.
Doncs només els de Blanes podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Vinga, va, una mica d'escudella i uns cigrons que se'ls emportaran...
I encerti la cançó de la Neus. Si l'encerta la Marina, se l'endurà ella els pots d'escudella, eh?
No, però jo faig que participi el públic.
Gràcies.
Jo sé quina cançó és.
Sí?
Sí? Ah, sí, participa, perquè...
Però fes una miqueta més.
Fes una mica més.
Gràcies, una mica, gràcies.
Podeu demanar el comodí a la Marina, si voleu.
Comodí, pensant...
comodí de la Marina.
Ja, ja que hem dit mostaquí de cop, podem fer servir el comodí.
El comodí de la Marina. Marina, els hi pots xivar, més
alguna
o menys?
Pista?
La sabries tu? El nom exacte?
Sí, bueno, però si ja ho diem ja no té gràcia.
Clar.
Clar.
Fes-los-hi una mica més.
Vinga.
La gent ho diu a la Marina.
Ja ho soluciono jo. La cançó és Lola la tavernera. I, bueno, és una...
com pot ser que la gent de Blanes no se la sàpiga?
Exacte. Vinga, us repartiu els pots d'escudella com vulgueu entre els de Blanes. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1750, aproximadament. Koala, illa de Hawaii, actualment Estats Units d'Amèrica. Una antiga profecia hawaiana diu: el gran líder que governarà totes les illes naixerà el dia que el cel s'il·lumini amb una llum que brilli com plomes d'ocell.
Vale. Bueno, és que bueno, tampoc és un gran què, no?
Bueno, recordeu bé aquesta profecia perquè serà fonamental per entendre el camí que farà el protagonista d'avui. De moment ens situem al peu del volcà Koala, en una de les illes que formen l'arxipèlag hawaià. Allà hi trobem el cap de la tribu, un guerrer valent i ferm, amb un nom un palet difícil de llegir.
Ànims, Peyu, que el hawaià no és pas difícil.
No, el cap de la tribu es diu Keoua Kalanikupuapa i Kalaninui Ailapalapa.
Ei, és com, escolta, és com si hagués agafat un ictus al hawaià,
sí,
si és llarg.
Sí, perquè el nom, mira,
sí,
Keoua.
Keoua.
Però hi ha un cognom aquí, el Kalanak... Espera, t'hi torno. Kalanikupuapa i Kalaniunui.
Sí.
Ailapalapa. Déu-n'hi-do.
Ailapalapa. Hermano.
Bé, per sort, els seus amics l'anomenen Keoua.
Keoua.
Ja està, eh? En Keoua i la seva esposa, la gran princesa de l'illa, estan a punt de tenir un fill.
Carai, i com es diu la gran princesa?
No, el nom de la mare no és important.
Què? No.
És igual. La idea és que ella i en Keoua estan a punt de tenir un fill que heretarà el tron.
Hem dit el nom del pare i no direm el nom de la mare? M'ho dius, en sèrio?
Bueno, vale. La princesa es diu Kekuayapoyua. Segona. Que trobo molt raro que n'hi hagi hagut una altra d'igual.
Sí, perquè vull dir, no es diu pas Maria.
No. El que heu de saber és que la Kekuayapoyua...
Sí.
I en Keoua...
T'ho inventis.
No. Ara m'he passat, eh? No. Es diu Kekuayapoyua.
La Keku.
La Keku i en Keoua
sí.
Esperen un fill que segur que tindrà la mirada pura i brillant, ja que serà el nostre protagonista. Tot va com la seda. El part ha anat bé i la tribu celebra l'arribada del seu futur cap.
Nano, bé, bon bram.
Les altres tribus veïnes també s'acosten fins al poblat per presentar els seus respectes. Porten ofrenes per donar l'enhorabona als pares. Heu de saber que al segle XVIII les diverses illes de Hawaii estan controlades per unes tribus que gairebé sempre estan barallades entre elles.
Oh, el hawaià té caràcter,
sí, noi, la tribu del costat que et porti regals pel nen sempre és una bona notícia.
Sí.
El nano tindrà un nom bastant assequible. Aquest cop ens hem salvat. Es dirà Kaleikini.
Sí.
Però tothom li dirà Kalani.
Ostres, Kalani, nom d'aquello ben parit,
el Kalani.
Ha venido el Kalani, el Omar.
Uala, el Kalani.
Con las motos.
Joder. Se ha comprado la TZR, el Kalani.
TZR. Le ha puesto un Yasuni.
Hombre. Al cap d'uns dies del naixement del petit Kalani, comencen els problemes.
Ai, trec la pala ja?
No.
Enterrem nens?
No enterrem ningú. Ah. Però la situació és molt delicada. En aquest punt de la història, l'antiga profecia que hem explicat al principi és quan pren importància. Vaig a refrescar-la per si de cas. Torno a llegir. La profecia et diu...
Val.
El gran líder que governarà totes les illes naixerà el dia que el cel s'il·lumini amb una llum que brilli com plomes d'ocell.
Jo no sé quins ocells tenen a Hawaii, però aquí hi ha estornells.
Les garces.
Bruts.
Les garces brillen.
Ah, la garça sí que té aquell brillo.
Doncs bé, una setmana després del naixement del nostre amic Kalani, el cel s'hi pot albirar una bola de llum blanca. És un cos celeste que es va fent gran cada dia que passa i que deixa una cua de llum. És tal com diu la profecia, com les plomes d'un ocell. Els indígenes del poblat ho interpreten com el senyal que estaven esperant. En Kalani és l'escollit per governar-los a tots. Així ho han decidit els déus.
Si ho decideixen els déus...
Ara sabem que aquell cos celeste era el famós cometa Halley, que aquell any va passar a prop de la Terra i es va deixar veure. Evidentment, els indígenes, sense tenir aquesta informació, es pensen que és un missatge dels déus.
Bueno, sí,
sí, també, el Halley també pot ser un missatge dels déus.
Sí, perquè et diguin Tomàs Molina que és una altra cosa.
Exacte.
No deixa de ser un missatge dels déus.
Tu qui creus més, el Tomàs Molina o la tribu de Hawaii?
Ara mateix, després d'haver conegut en Tomàs Molina, en la tribu de Hawaii.
El problema és que els altres poblats indígenes de Hawaii també han vist el cometa i també l'han relacionat amb el naixement d'en Kalani.
I quin problema hi ha? Que vinguin a berenar-lo i punt, no?
Bueno, i tant que vindran, però no a berenar-lo. A berenar-lo, perdó. Sí, mira, poder, a enverenar-lo vindran. A enverenar-lo, perquè el que venen és a matar-lo.
No, home, no.
Sí, noi.
No, home, no. No mateu un nen.
No veus que la profecia parla sobre un gran líder que governarà totes les illes? D'un cap tribal que s'imposarà per sobre de la resta i que ho controlarà tot. La resta de pobles tenen por que el petit Kalani, d'aquí uns anys, es converteixi en el sobirà i l'hagin d'obeir. Per tant, val més matar-lo quan encara hi són a temps.
Pobre nano, si encara no ha fet res, que té nom de quillo.
Sí, sí, però ha passat el cometa, Jair. Ha passat a la llum en forma de plomes d'ocell.
Sí.
Les altres tribus es presenten al poblat amb l'excusa d'adorar aquell nadó que ha sigut escollit pels déus. Vostè què li porta? Jo un punyal. Oh, bueno,
val.
És que porten espases i llances en comptes de regals,
no,
eh?
No,
sí, sí.
No.
El pare, que és gat vell, decideix fugir amb la família abans que li matin el nano.
És molt ben fet.
D'aquesta manera, en Kalani viurà els seus primers anys lluny de casa, amagat a l'interior de l'illa. El pare encara compta amb els seus fidels soldats i acompanyants que l'ajuden amb tot el que poden. En Kalani aprèn tàctiques militars i s'entrena perquè, quan sigui el moment d'heretar el tron, doncs estigui valent. Passen els anys i es confirma que en Kalani podria ser l'escollit. Ha sortit musculós i viril, com el pare. Es nota que té sang guerrera. Ara que és un adolescent de 15 anys, fot 1,90 m i té una esquena com un armari.
Déu-n'hi-do, nano!
1,90 m, al 1700 i pico.
Bueno, sí. Ah. Sí, sí. Ara ja fa por un nen de 15 anys que fot 1,90 m.
Imagina't. Molta gent pensa que aquell nano està destinat a fer grans coses, sobretot després que hagi sigut capaç de moure la pedra Nah.
Ha pogut moure la pedra Nah?
T'ho juro.
I què polles és això? Què és aquesta fantasia?
És una de les gestes més famoses que en Kalani protagonitza durant la seva joventut. Resulta que en una de les illes de Hawaii hi ha la pedra Nah.
Nah.
És un roc enorme que pesa 2 tones ben bones.
Carai, sí que és un bon roc.
Collons, sí, és un bon roc. És una pedra tan gran i pesa tant que mai ningú l'ha pogut moure. Almenys fins que arriba en Kalani i l'aixeca sense esforçar-se.
¡Oh, lo que ha hecho el Kalani!
¡Oh, el Kalani! ¡Ha movido la piedra, loco!
Els presents a la gesta es queden bocabadats. Cap altre guerrer havia pogut moure aquella pedra i en Kalani se l'ha fotut a l'esquena com si fos una simple motxilla. Aquest fet acaba de confirmar que aquell jove guerrer és l'escollit.
És com l'Excalibur hawaià.
Exacte.
Allò era una espasa que hi va més per feina, és un roc.
Sí, senyor. El guerrer que pugui moure aquella pedra ha de ser l'escollit. Com que tothom li repeteix aquesta idea contínuament, en Kalani s'ho acaba creient.
Sí.
Reuneix l'exèrcit del pare i també l'exèrcit del tiet per començar a fer la guerra contra les altres illes. Les primeres victòries arriben sota una altra identitat. Ara en Kalani ja no es diu així. Ara té un nom que fa més patxoca. Ara s'anomena...
Com?
Kamehameha.
preciós, això, si volíem tirar la musiqueta de Bola de Drac i tal, eh? Però això, quina classe de nom és Kamehameha?
Bueno, cony, és el nom real, Jair, és verídic. Ara el nostre amic es fa dir Kamehameha, igual que l'atac d'en Son Goku.
Però 400 anys abans d'en Son Goku.
Sí, exacte. Per descobrir quina relació tenen una cosa i l'altra, ens haurem d'esperar fins a la secció de la Neus. Això sí, ja us podem avançar que l'atac d'en Son Goku va ser posterior, ja que ara som al 1770.
1770 és molt enllà, eh?
És molt enllà. Amb aquest nom imparable i amb el seu esperit guerrer, en Kamehameha, encadena victòries sense descans. També és veritat que el vent sempre li bufa a favor. En una ocasió, els exèrcits d'en Kamehameha s'enfronten a un altre cabdill que s'ha negat a acceptar la sobirania del nostre amic. En Kamehameha guanya terreny i l'exèrcit rival es veu obligat a retirar-se.
Bé, Kamehameha! I si no, pots fer l'atac d'en Kaito.
Eh?
Que era terrible, allò, eh?
Bé, espera't que ara ve el millor. Els soldats de l'enemic fugen cames, ajudeu-me, per una muntanya que resulta ser un volcà. Mentre els soldats enemics estan baixant al pendent, el volcà entra en erupció.
Aquí, home, bon cop de sort.
Sí, noi. La meitat dels homes moren calcinats i l'altra meitat moren per culpa dels gasos tòxics.
Quin xafastre.
Sí, ja us hem dit que a vegades en Kamehameha ha tingut els déus a favor, tu. En un tres i no res, l'exèrcit del seu rival queda engolit per la lava. En Kamehameha i la seva gent només han de quedar-se al peu de la muntanya i gaudir de l'espectacle. El nostre amic està platòric, cada cop guanya més terreny. Un dia, mentre descansa tranquil·lament a la costa, té una visió.
Ja comencem. Ja comencem.
Deu ser un altre senyal dels déus. En Kamehameha no es pot creure el que veu. És la deessa de la fertilitat que està sortint del fons del mar i s'aproxima cap a la costa. Allò deu ser un senyal perquè tingui una nova esposa.
Segurament.
Sí.
Segurament és el que passa.
Sí, és que passa que ara només en té 5.
Clar.
Però sempre en podria tenir una sisena.
No sé com va les lleis a Hawaii al segle XVIII.
De moment veig que diferents que aquí, més o menys. Sí, no? El nostre amic s'està confonent, però aquella estranya visió ni és una visió ni és la deessa de la fertilitat. El que en Kamehameha veu és un vaixell britànic.
Ai, ai, ai.
La marina britànica acaba d'arribar a les costes hawaianes.
Ja l'hem parida, nanos. Claus, colonització...
No. Al contrari, aquesta vegada la trobada entre els dos mons dona els seus fruits. En Kamehameha rep aquella gent amb els braços oberts. És la primera vegada que veu persones blanques. S'ha de dir que és molt probable que es trobés cara a cara amb en James Cook,
home,
l'explorador britànic, el capítol 92 de la tercera temporada.
I tant.
El nostre protagonista ha vist que aquella gent té una tecnologia militar puntera i de seguida fa tractes amb ells. Gràcies als comercials anglesos, en Kamehameha pot equipar els seus soldats. Compra espases del millor acer,
sí,
pistoles i també escopetes.
Oh, carai.
Ojo, eh? Un cop han après a disparar, aixafen els seus enemics amb més facilitat que mai.
No. Ah, el hawaià no s'ho espera, que li carris un tiro a la panxa.
No. Ah, no sé què tapa aquell tros de planta que porten.
No ho sé, jo diria que no, massa ferm no és, no. Allò.
Les armes de foc marquen la diferència i en Kamehameha aconsegueix controlar tot el territori. Només cal sufocar unes quantes revoltes i tot Hawaii serà seu. En una ocasió, en Kamehameha lidera els seus soldats contra una tribu de rebels. Durant l'acció, en Kamehameha queda separat del grup.
És que és molt llarg.
És molt llarg el nom, sí. Va tan esbarat perseguint els enemics que ha arribat fins a la costa i s'ha perdut.
Ja ara el maten, no?
No, bueno, ara ho veurem. En Kamehameha, frustrat perquè els enemics han fugit, vol descarregar la seva ira contra el primer que es trobi. Recordem que és un llamp d'home de gairebé 2 metres d'alçada.
Sí, sí.
Es troba amb un pescador i la seva família i decideix atacar-los sense pensar si són enemics o són simples civils.
Què fa?
S'ha tornat loco,
Els pescadors, amb la pobra gent.
Amb la prou pena que tenen.
Hosti, Déu-n'hi-do.
Quan ja està a punt de llançar-se sobre el pescador, el peu se li encalla entre unes roques. En Kamehameha està encallat i no pot sortir. El pescador ho aprofita per agafar un rem de la barca i fotre-li un cop al cap.
Oh, un guerrer de 2 metres i que et mati un pescador amb un cop de rem és bastant trist. Eh?
Aviam, no l'ha matat. Només l'ha deixat mig estabornit. En Kamehameha està a la mercè d'aquell pescador. Si li fot un altre cop de rem, potser sí que el matarà. Però aquell pobre home decideix tirar el rem i fugir amb la seva família. Aquella experiència ha sigut reveladora. En Kamehameha s'adona que és un simple humà, que un pescador amb un rem et pot complicar la tarda. No és el guerrer invencible que es pensava que era.
Bona lliçó de vida t'han donat, eh? D'un cop de pal?
Sí, senyor, un cop de rem. Malgrat aquesta patinada amb el pescador, el nostre amic guerrer per fi ha unificat Hawaii sota una mateixa bandera. Es proclama sobirà de l'arxipèlag i ara es fa dir Kamehameha primer el gran. És el primer rei de Hawaii.
T'has de posar-te el gran darrere?
Ep! Ei!
Posar-te el gran darrere és gros.
El gran,
perquè Kamehameha és prou
ja
gran.
Ja imposa bastant Kamehameha. S'ha de dir que és un rei bastant autoritari amb la seva gent. Sempre té por de possibles revoltes internes. Sort que amb el temps es va relaxant. En Kamehameha estableix ponts comercials amb Europa. També rep els cristians que volen evangelitzar el seu poble, però això ja li fa menys gràcia. És un ferm defensor dels valors tradicionals i de la religió hawaiana. Això sí, és un rei amb prou enteniment per suprimir els sacrificis humans definitivament.
Ah.
Uns sacrificis que fins llavors estaven presents en aquesta mena de religions tribals.
Mire, el primer que farem, lo dels sacrificis, ja no...
Això ho traurem.
No, això ho traurem.
Això ho traurem.
Això ho traurem. Farem els diumenges festa i ja està. Ha sortit prou centrat encara, aquest
sí,
home.
Sí, sí, jo me l'imaginava allà menjant-se els cors dels seus enemics i totes aquestes bestieses, però es veu que no. Al cap d'uns anys del seu regnat, un dels seus servents li porta una notícia ben curiosa. Li diu, Altesa, recorda aquell pescador que el va atacar amb un rem? Oi, tant que me'n record. Doncs l'hem localitzat, l'hem detingut i el tenim a la presó. El rei reflexiona i sí. Respon... Porteu-me'l.
Ja està, doncs ja tornen els sacrificis humans. Ja està.
No, ah, està, just al contrari, Jair.
Sí? Ah.
Un cop el pescador és davant seu, en Kamehameha fot un discurs sobre com aquell humil home li va perdonar la vida. Explica que primer li va fotre un cop de rem per defensar la seva família i després va decidir marxar corrents. Gràcies a la bondat d'aquell pescador, en Kamehameha encara és viu.
Això sí que és veritat,
i
eh?
Tant.
Perquè si a mi un tio m'ataca i queda encallat a una roca, jo li rebento el cap, eh?
Collons.
Però sense cap tipus de pietat.
A més, admet que aquell dia va cometre l'error d'atacar el pescador sense que aquell home hagués fet res de dolent. Com a mostra de bona voluntat, li acaba entregant diners i terres al pobre pescador. D'aquesta filosofada en sortirà la llei del rem estellat.
Com?
És una nova llei que el nostre amic fa redactar als seus consellers. És una llei que protegeix els civils davant dels conflictes armats. En Kamehameha es fot a dictar i l'escrivà apunta el següent.
Ja.
Oh, poble meu, honreu el vostre Déu. Respecteu per igual els drets dels grans i dels humils. Ocupeu-vos que els vells, les dones i els nens puguin descansar pels camins sense por que els facin mal. Desobeïu i morireu.
Acabar els decrets lleis amb desobeïu i morireu?
Està bé.
Sí. Jo això sí que ho tornaria a implementar. S'acaba en la ximpleria ràpid, eh?
Todos los españoles son iguales ante la ley sin de sexo de...
Sí.
Desobeïu o morireu?
O morireu, ja està.
Bueno,
és així.
Els estudiosos diuen que aquesta llei va ser l'antecessora de les primeres lleis sobre conflictes bèl·lics, sobre com els soldats no poden atacar els civils encara que estiguin en guerra contra un territori.
Bueno, i veig que la llei perdura fins ara a Palestina,
que
s'està respectant fortíssim.
Al peu de la lletra. El primer rei de Hawaii tindrà un regnat relativament curt, 9 anys, de 1810 a 1819, que és quan mor, a l'edat de 61 anys. Aquesta ha sigut la història del guerrer que va ser escollit pels déus per tal d'unificar Hawaii. Amb ell va néixer la família reial dels Kamehameha, una monarquia que va regnar a Hawaii fins a finals del 1800. És més guai Kamehameha que Borbó.
Sí, sí.
Si em deixes triar, eh?
Sí.
De fet, en una època en què el colonialisme i les guerres per la independència d'Amèrica del Sud estaven de moda, els Kamehameha van aconseguir mantenir la independència del seu país intacta durant molts anys. Finalment, Hawaii va viure una revolta interna i va ser absorbida pels Estats Units.
Carai.
Si voleu, ja farem un altre búnquer d'aquesta dinastia tan curiosa.
Sí, home, i tant, sempre
els interessa. Els Kamehameha
història
sempre
agraden.
El voleu veure?
Aviam, què tenim?
Aviam,
què tenim? Retrato, com va vestit? Explica una mica.
Bueno, és un... No, jo no me l'imaginava així.
No?
També perquè tens la idea d'en Goku al cap, una mica.
Si tens la idea d'en Goku al cap, t'endús molts disgustos, sempre.
És aquest senyor.
Ostres!
A
veure.
Sembla el pare d'en Will Smith,
sí, senyor.
Del Príncipe,
sí,
de Bel-Air.
El pare... És el pare d'en Will Smith o el pare d'en Daddy Yankee en capa.
Sí.
Déu-n'hi-do, bona estampa. Aviam, Kamehameha, primer rei de Hawaii, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, Boncarres. Qui collons us escolta en directe?
Ai.
És a dir, és que sempre hi ha aquesta promo que va dient ara a la 1 del migdia. I jo conec molta gent que escolta el búnquer, moltíssima. però en directe ningú. O sigui, a l'hora del migdia, qui collons posa la ràdio? És més, a qualsevol hora del dia, qui coi escolta la ràdio?
La Marina.
Que no tenim podcast, que no tenim Apple Podcast,
frena.
Bueno, ja estaria superbé si poséssiu tot el búnquer allà penjat. Perquè, clar, només poseu els últims capítols, llavors jo no puc escoltar encara doncs, la de Monchito.
Doncs l'escoltes
no,
en directe.
No sé què li passa a Monchito, noi, perquè me'l vaig perdre i apa, fota't. I, clar, no, ara em diràs, home, no, està a YouTube, sí, està al sí, 3CAT... Sí, però el cotxe no la puc posar.
Aquí és molta canya, us assabonant?
Sí. Frau, no volem sentir més.
No, defenseu-vos.
Però, ara,
Marina, gràcies,
Marina. Marina, digue-li algú
no, defenseu-vos, perquè ells van molt d'entre cometes xulos, doncs ara va, què dieu?
No, bueno, primer, que a YouTube i al 3CAT estan tots els capítols des del primer capítol. No sé quin cotxe té, però avui en dia amb qualsevol cotxe tu pots engegar el YouTube i l'àudio el sents pels altaveus. Sí.
Compra't un cotxe.
Exacte. I llavors que hi ha molta gent que escolta la ràdio en directe. Marina, ens has dit abans que consumies molta ràdio.
Jo sí,
tu escoltes a la ràdio amb el transistor habitual en directe, diguéssim, a les hores que ho fan en comptes de podcast. Vull dir que sintonitzes la ràdio normal i corrent, la de tota la vida.
Sí, però també l'escolto caminant pel carrer.
També,
M'interessa més que música sola.
Sí? Ah, sí?
Sí, perquè la ràdio té una cosa d'instantanietat i a més diu coses més interessants que la televisió. Va pel dret, la ràdio.
La ràdio va pel
més
dret,
espontant,
sí, senyora.
És veritat.
Sí, va pel dret, no, sí, sí, no va pel, sí, pels marges.
Sí, sí,
i la
sí,
televisió,
sí,
estem allà tots esporuguits a la televisió. Tu pues, també, eh?
No, tens tota la raó. Tens tota la raó, Marina? Jo no t'he tallat perquè dic, té tota la raó, no és res a dir. És veritat. Bueno, perquè a la televisió hi ha molts més factors que sí, intervenen, hi ha molta més gent, has de vigilar moltes més coses.
Ja començar... Esporuguit, no t'atreveixes.
És la paraula.
És que sí, la ja per, no té... per començar t'han de maquillar ja perquè sí, et miren. Sí.
I on te vas tan calvo i coses d'aquestes. Okay. Sí. A la ràdio és igual si ets calvo.
Com ens impacta la televisió encara?
Sí.
Quina és l'última vegada que has anat a la televisió? No, fa temps que no t'hi veig. En entrevistes de ràdio sí que t'he sentit, en algunes entrevistes.
A la televisió?
Però la televisió no
em sembla com l'Ostrell.
Amb l'Ostrell.
Sí, que és molt
col·lapse,
maco.
Sí.
I m'agrada.
Sí.
És amic meu.
Molt bé.
Perquè el conec d'abans de que fos famós.
Sí? De què us coneixíeu?
Doncs quan ell començava i escrivia guions per l'Àngel Llàser.
Hòstia, imagina't, ja fa uns quants dies d'això.
Sí, i anys també.
I anys.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Hola, bunqueires, què tal? Soc en Dani de la Bisbal. Estem aquí dinant amb la colla, amb una barraca, i estem recuperant així històries que ens han passat al llarg de la vida. I hem recordat la història d'aquí que vam anar a Navarra i vam visitar una església que estava oberta. I aquí el company, en Xoni, no se li va acudir que res més que pujar dalt a l'altar i el capellà ja tenia preparat tot el que és tota la parafernàlia de la missa, i el calze ple de vi, el llibre amb els apunts, el llibre, i el punt de llibre, i també hi havia les hòsties, i bueno, es va menjar les hòsties, es va fotre el vi del calze, sí, i va canviar els punts del llibre, i res, mira, hi ha ha, i vam sortir fora, però clar, vam tenir un càstig diví i no vam poder dinar perquè no vam trobar lloc en lloc per dinar. Bé, la qüestió i la pregunta és, no sé si vosaltres us ha passat alguna història en la qual heu tingut algun càstig diví. Apa, adéu-siau.
Càstig diví.
És allò... Digue-li càstig diví, digue-li karma instantani.
Karma
instantani. Això passa,
Això passa. Goli, t'ha passat això o no?
Que jo en sigui conscient, no, però a vegades les coses et van malament i dius, mira...
Ho atribueixes a alguna altra cosa, clar, que has fet tu.
Però com a càstig diví...
Perquè tu creus... Tu...
Però se't veu tan bon nano.
Ja,
tu no has fet mai una gambarrada de res, Gori, no?
No.
Bueno, alguna, però no. No,
no està en les seves prioritats fer gambarrades. No. Home, últimament atribueixen coses al temps, desgràcies al temps, a càstig divins.
Sí, I a l'horòscop.
I a l'horòscop.
Sí, a vegades, oh, que clar, soc peixos i avui m'han dit que tal...
Oh, ah, bueno.
Sí, clar, tu hi creus molt, això, suposo.
No
excessiu.
Gori creu en la ciència.
Evidentment, no. M'ho pensava.
Home, greu, ciència, home de ciència.
La memòria és selectiva. I nosaltres també ho som. Estàs escoltant els millors moments del búnquer.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta ràpid.
Sí, en Joan de l'Hospitalet.
A veure, Joan.
Jo us volia preguntar, com ho feu per triar els convidats que porteu al públic? És a dir, és la gent que us demana venir?
No.
O sou vosaltres que els seleccioneu?
Hi ha de tot. Hi ha gent que demana. I llavors nosaltres tenim una llista de gent que ens fa il·lusió que vingui, com és el cas de la Marina, que la vam posar a la llista i jo no tenia cap esperança que vinguessis. Pensant, ens dirà que no, la Marina. Ens dirà que, ostres, venir fins aquí a Osona, Peyu...
Però jo et diré que a tu que no, my love.
No ho sé, no, poder no, però mira... Llavors nosaltres, i llavors hi ha gent que a tu et fa il·lusió i no poden venir pel que sigui, sí. Hi ha gent que sí que ens ha demanat, hòstia, ens faria il·lusió venir, i llavors bueno, hi ha una mica de tot.
Hi ha una mica de tot.
Home, per demanar anar a la ràdio,
sí.
Què?
Això no mola, eh?
Això ho fan més...
Desvalua.
Fan més els polítics, això.
Ah, els polítics fan això?
Sí, fan
sí però nosaltres ja això sí que vam dir que sí, això
no.
Sí que no, eh?
No.
Quin polítics no, eh?
No, només acceptem Josep Rull.
Sí,
sí.
Perquè abans que polític és persona
i abans que persona és fan del búnquer.
Ah, sí,
molt important. Molt important. I després vam dir
en Baños, en David Fernández,
però són ex-polítics,
ex-polítics. Sí que pot venir, per tant pot venir Jordi Pujol.
Exacte.
Ah, exacte.
Com a ex-polític pot venir Jordi Pujol, però en polítics en actiu només acceptem Josep Rull. Oh, ja són de Junts, no, no.
No,
són
no,
de Josep Rull que és fan del búnquer, sí, des de tota la vida.
Jordi Pujol el tindríeu que entrevistar ara.
Mira, ho farem.
Clar, perquè ara dirà coses que abans no deia.
És veritat.
Perquè està al final del seu, sí, del seu curs normal de la vida.
A veure si vol venir.
Sí. I allà és on es diu la veritat.
A veure si vol.
Home, si ve, mira, si ve, aviam, Marina, si ve en Jordi Pujol i ens ha de dir totes les veritats...
Jo vinc.
Home,
jo també vinc.
I farem poder... Aquell dia
quedarem un pic d'audiència.
Hasta jo pagaria entrada. Ja veuràs. Vindràs, vindràs.
Jo vindré. Vindràs, ja li faré preguntes que em digueu i les que jo també pensi.
Per vale. Cert, escolta'm una cosa. Només tenim temps de fer-te una pregunta.
Sí, ens queda
més, però
un minut.
Jo m'ha quedat el dubte. La creu de Sant Jordi te la va col·locar Jordi Pujol?
Sí.
Mira.
Ah, mira.
La posen aquí. I te tremolava una mica la mà perquè no li sortia
bé.
Estava nerviós.
No, perquè no li sortia bé.
Clar.
Jo devia portar un traje que devia costar.
Sí,
sí, sí, clar, però clar. Em va fer molta il·lusió perquè jo tenia 30 anys només.
Ostres.
Et van donar la creu de Sant Jordi amb 30 anys?
32, així és molt
ja,
jove.
Ja ens ha passat,
Què és quan s'ha de fer? Perquè quan ja estàs vell a punt de morir... Què?
Sí, això fa molta ràbia, eh?
Llavors
fa ràbia, anar, perquè sí. Dius, ara ja no em serveix de res.
Clar.
Un reconeixement.
Saps on la tens?
Això volia dir.
Sí, sí.
A on?
Doncs...
No se'n recorda.
Sí que... No, no, jo tots els premis no els tinc exposats, tios.
No?
No, no, perquè tens masses, Marina.
I què fas? Els guardes amb caixes?
No, amb caixes no.
No, o no guardes?
Amb un armari.
Però tancat, diguéssim.
Sí.
Sense que
no és que és una cosa molt...
No t'agrada fardar, eh?
Zero, tio.
Ja.
Jo mateixa a casa meva veure el que amb els premis... És... Perdoneu, eh?
Què, digues?
Home, és com una masturbació. Tot comença i acaba amb tu.
Oh.
Mira, amb aquestes sàvies paraules... Amb aquestes sàvies paraules acomiadem el búnquer d'avui. Segur que us heu quedat amb ganes d'escoltar la Marina. Doncs estigueu tranquils perquè demà ens tornarà a acompanyar el búnquer a Catalunya Ràdio a la una del migdia, com sempre. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.